parlant de vacances, el gran repte, un dels grans reptes al qual ens hem d'enfrontar no sempre és el retorn a la feina, ni molt menys. I és que, ho diuen totes les estadístiques, moltes parelles decideixen que just després de les vacances és el moment de separar-se o directament divorciar-se després dels dies de festa estiuencs, després d'haver conviscut tantes i tantes i tantes hores plegats. Per què? Perquè és tan car. Perquè és ara quan ens plantegem un divorci. Tan car a nivell econòmic, tan car a nivell emocional, què comporta un pas com aquest? Hem muntat una taula al món a RAC1, fins a les 11 en parlarem, i també volem plantejar que vosaltres des de casa, si teniu alguna cosa a afegir-hi, algun dubte a respondre o a buscar respostes, el pugueu fer al món@rac1.net. Ruth Cavallé, advocada i mediadora experta en dret de família i dret matrimonial, també de titular del despatx Cavallé i Estellers. Senyor Cavallé, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Hem convidat una coach de família, la Janina Massaguer. Senyora Massaguer, bon dia.
Bon dia.
Un sexòleg, terapeuta de parella, Manuel Flor. Bon dia, bona hora,
bon
senyor
dia.
Flor.
Bon dia.
I un sociòleg expert en anàlisi de xarxes socials i emocions, perquè les xarxes socials aquí segurament també hi tenen molt a dir. Francesc Núñez, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Hi ha una realitat que Catalunya lidera el nombre de divorcis a tot l'estat espanyol. L'any passat, dades de 2015, la xifra de separats o divorciats va pujar fins a 23.000 parelles. Per tant, xifra altíssima. I a més, una de cada quatre separen després de les vacances. Això és una tendència que cada cop ha anat a més, no?
Sí. Bueno, nosaltres, si em permeteu, començaré jo. Quan arriba el setembre, sí que és veritat que potser, com diria el sociòleg que està aquí a la taula, el setembre no és la punta on hi ha més separacions, probablement és el desembre, o és el gener, o és el febrer, però és quan sí que venen a veure què és el que... que és el que vol dir això de divorciar-se. Ho tenen al cap, mentalment ho han pensat, venen, com tu dius, d'estar amb la parella, d'estar durant tot el dia junts, això els hi acaba estressant bastant, i en el nostre cas, a Celestina, venen per dir, perquè els diguem quin és el cost global que té una separació.
Cost econòmic, cost emocional, cost d'experiència, no?
Al final, què passa? Que no estem preparats per conviure tantes hores amb la nostra parella?
Doncs segurament no. Sí que estem preparats perquè el matrimoni i la parella és una conversa, principalment. Un filòsof deia que tu has de pensar amb qui podràs estar conversant molt de temps. Llavors, a l'estiu aquesta conversa el que fa és intensificar-se moltes vegades. I te n'adones que de vegades no tens res que intensificar, perquè que intensifiques més discussions, més desacords, més dubtes, no? Llavors, jo crec que aquest microones que suposa l'agost o les vacances de Nadal, que també passa, aquest microones emocional, fa que te n'adonguis, doncs, de la situació potser, doncs, no gens agradable o no gens grata que tens amb la teva parella i amb aquella conversa, no? Això pot ser. I amb les parelles noves, penseu que la majoria de divorcis es donen gent que porta ja 13 o 14 anys vivint, per tant, ja la conversa està molt deteriorada quan s'arriba a aquesta situació. Però també amb les noves pot passar que te n'adones de tot allò que la mort havia tapat, no? Descobreixes que no és tan bonic com pensaves i també, doncs, incrementa aquest malestar.
Tenim menys paciència que abans?
Sí, sí, totalment. És a dir, efectivament, com comenten aquí els tertulians, realment a l'estiu és un caldo de cultiu perfecte perquè aflori tot allò que durant l'any ha quedat dissimulat. És que, dissimulat per què? Doncs per les extenses, no?, jornades professionals, per el temps dedicat a les tasques domèstiques o a la dedicació als fills, i lògicament al final acaba emergent. Tot allò surt a la llum, tots aquells conflictes que havien minat la relació i durant els últims anys o durant cert temps, el distanciament entre la parella, moltes vegades posa de relleu també el que és la falta d'efectivitat, és a dir, el que deien els llatins ja, no?, la falta d'afectio maritalis, o també moltes vegades inclús es posa de manifest que aquella parella ja no té un projecte comú, és a dir, una divergència vital molt, molt flagrant, no? No hi ha objectius comuns, i el desgast, lògicament, a vegades que comporten els nens, tot això crea una olla de cultiu, clar, un caldo de cultiu que acaba esclatant per aquí, per la decisió.
És veritat, això que deies de l'objectiu comú, perquè nosaltres, moltes vegades, les parelles que venen que no han pres la decisió i que voldrien salvar el seu matrimoni, diuen, quina és la fórmula per mantenir un matrimoni? Jo crec que hi ha dues. Una bàsica és el respecte. Un cop s'ha creuat aquesta línia, el respecte és difícil fer marxar enrere. I després hi ha l'objectiu comú de parella. La parella sempre ha de tindre un objectiu comú. Bé, uns fills, unes vacances, una casa, un projecte empresarial, alguna cosa, i després un objectiu individual. Els dos, al final, són dos persones amb identitat pròpia, bueno, que tenen coses diferents a fer, que pensen de manera diferent. També hi ha un concepte que s'ha instal·lat, que és el que res és per sempre. Uh-huh. Això crec que ha fet molt de mal.
Aquí volia anar jo, eh?
Sí, és que el res és per sempre.
Bueno, ha fet molt de mal. A veure, l'amor és per sempre?
No. És que... Si el cuides, jo crec que sí.
Sí, al final, que l'amor és per sempre és un concepte catòlic, apostòlic i romànic.
Totalment.
I cultural.
Clar, cultural.
Si el concepte d'amor va madurant conforme passen els anys en la relació de parella, és perfectament per sempre. Sí. Podria ser.
El que es pensa, l'amor romàntic és un amor per interès, no? Dura mentre dura l'interès que hi ha en aquella relació. Se'n diuen relacions pures, no? O sigui, una relació, avui en dia, quan un ja entra a la relació, ja sap que la mantindrà mentre li convingui i estigui bé. I sap que quan no li convingui o no li estigui bé, pot trencar. O sigui, tu ja et cases sabent que et pots divorciar. Abans no era així. Llavors, en aquest sentit, sí que hi ha menys paciència, perquè estàs junt mentre t'interessa estar junt. No és tan fàcil, els advocats ens ho poden dir, hi ha uns costos econòmics, psicològics i socials. Però en qualsevol cas, tu saps que quan te deixa d'interessar aquella relació, pots. I l'amor és això.
Sí, però, correcte, però, jo crec que...
Per què sempre s'assumeix com un prejudici que trencar amb una parella ha de ser dolent?
Jo crec que ve d'una tradició això religiosa, és a dir, de fet, la promulgació de la llei del divorci, no? Ja la prèvia republicana, la primerenca, el 32, i després la del 81, ja va ser un intent, no?, de trencar amb això. Mm. De fet, el Ministeri de Justícia, que va, bueno, clar, quan es va aprovar la llei, va tenir, lògicament, una fèrrea oposició, va patir una fèrrea oposició per part de l'Església Catòlica i del sector democristià, ja es deia, no?, el Ministeri de Justícia, Ordóñez, et deia, no podemos evitar, no?, que un matrimoni se rompa, però el que sí que podem estalviar-nos és el patiment d'aquest matrimoni trencat, no? I això realment és una veritat. Jo crec que aquí també hi ha molt de component, no?, de l'individualisme que tenim les persones. Avui en dia, aquesta generació jove, no sé, era impensable. Els que hem nascut entre els anys 70 i 80, els divorcis dels nostres pares eren impensables. Era quasi inclús com una cosa exòtica, no?, que els nostres pares divorciessin. Avui en dia, els nens de l'escola, vamos, està a l'ordre del dia. I jo crec que va una mica lligat amb aquest sentiment que comentàveu de la individualitat, de la identitat de la persona, que la gent el que vol és estar, sentir-se plena. I moltes vegades no és ni conscient, no?, del que implica. Vull dir que tu has de tenir la teva pròpia maduresa emocional, saber que aquell amor va transitant, segons com el cuidis, segons com el... No?
Bueno, perquè som consumidors d'emocions.
Exactament.
És això. I al final estar en parella és també... Hi ha una part de renúncia, però hi ha una... Tu no et planteges estimar per tota la vida els teus pares o els teus fills, te'ls estimes. Que ningú ens ho planteja.
Si
a vegades els mataries, però...
Però si arribes a no estimar, si sents aquesta distància sobre la teva parella, el fer el pas de divorciar-te fa tant de mal que aleshores necessites aquest recolzament, no? Per això la idea de Celestina de treballar des de la part legal i des de la part emocional, no?
Oblidem, és veritat que hi ha el que es diu l'homo economicus, no? Funcionem per interès, l'individualisme modern és principalment això. Busques, compares, i si trobes alguna cosa millor, compres. De parella, ho fas a les xarxes, ho fas a les botigues i ho fas a la vida amb les emocions en general. I pensem l'amistat i l'amor en aquests termes. Això és cert. Però ens oblidem que no som això, no som això, som un producte, una xarxa de relacions. Llavors tu quan et cases o et vas a viure amb algú, resulta que la teva ànima, la teva psique, no, es va forjant amb conversa amb aquella persona i tots els que t'envolten. Llavors tu ets aquell conjunt de relacions.
Sí, sí.
I durant 10 anys, 14 anys, que és la mitjana dels divorcis, t'has construït la teva identitat, els teus criteris, que és el que tu deies abans, no? Que la gent necessita criteris per saber què faré ara amb la meva vida.
Exacte.
Perquè tots els han anat construint amb conversa amb aquells que de repent desapareixen de cop. Hòstima, ja et quedes sol, no? Et quedes això, amb calçotets i sense saber què fer amb la teva vida perquè no tens criteris i no tens les converses reconstruïdes. Es reconstrueix molt més bé la identitat i la vida algú que ha trobat una nova parella. L'amor et promet, és una revolució, et promet. Ara sí, tindràs el que no has tingut fins ara, eh? L'amor, l'enamorament és això, la promesa d'una vida millor. I la gent s'hi llança, aquests són els que es divorcien més fàcilment o els que tenen una bona xarxa d'amistats i de família que tenen aquest recolzament d'identitat per dir ara... tira per aquí, no? El que necessiten...
Bueno, és que hi ha dos perfils molt, molt clars. El deixat i el que deixa,
exacte,
eh?
Exacte.
Nosaltres ens trobem que el deixat...
Sempre passa així? Sempre hi ha el deixat que ho passa malament i el que deixa...
No, ho passa malament els dos, no, de diferent manera.
Que deixar és molt fotut,
Sí, el que deixa ha pres la decisió, amb la qual està fent el procés de dol, l'ha iniciat abans, i a més l'ha iniciat en parella moltes vegades... i li és molt més dur. I el que li preocupa realment és què passarà amb el seu entorn, especialment amb els fills. Se sent culpable. Ell ja entén que la decisió que ha pres la volia prendre, o bé perquè hi ha una altra parella, o bé perquè ja realment s'ha acabat l'amor, però el que realment li preocupa és què pensarà la mare, què pensaran els familiars, la família de la dona o de l'home, i sobretot els nens. I clar, el deixat, tot i que sembla que no ho sabien, ho sabien. Hi ha símptomes, ells veuen que això passarà, però com que no ho volen acabar de veure.
Escolteu, cada cop ens separem més, però és veritat que cada cop les relacions de convivència comencen més d'hora. O sigui, històricament, sí. Una parella podien ser nòvios durant 8, 10 i 12 anys, i de cop i volta es casaven i se n'anaven a viure plegats. I passava el que passava. I la majoria de parelles tiraven endavant i algunes s'acabaven divorciant. I és veritat, als anys 70, 80, un nano divorciat ho passava molt malament a l'escola, i en aquests moments és una situació bastant...
normalitzada.
Sí, està molt normal.
Habitual. Però ara comencem a viure abans en parella. Uns mesos, uns pocs anys, i ens anem a viure plegats sense cap mena de problema.
Bueno, comencem tot abans,
també
eh?
Culturalment estem evolucionant.
Tot ho comencem abans, eh? També les relacions sexuals amb els adolescents cada vegada més d'hora, i això et fa que provoqui que vius més de pressa.
Bueno, sí, jo crec que forma part una mica d'aquest fast food, no? Sí. Imparant a la societat.
La immediatesa de tot.
La immediatesa i la llibertat per explorar les diferents opcions que tens, que se't presenten, i que definitiva és... Bueno, hi havia un sector, no?, una mica tradicional que deia, ostres, és que les parelles de fet o que conviuen abans del matrimoni, són matrimoni i s'aprova. Doncs, bueno, jo crec que realment no totes les opcions són respectables, i realment la gent té aquesta noció de que tu tires milles i que, com lògicament després ja pot haver-hi marxa enrere, tu vas fent.
En general, els catalans ens divorciem de mutu acord, o ens costa arribar a un acord?
Doncs jo per...
No sé si els catalans...
els catalans.
De mutu acord és difícil. De tant en tant ens trobem, i potser a teràpia o a Celestina arriben pocs en aquest perfil perquè no necessiten aquest recolzament, aquest acompanyament. Però quan hi és aquesta diferència, aquesta distància, aquesta dificultat per arribar a l'acord, aleshores, clar, demanen ajuda a nivell emocional o a nivell legal, no? No sé si són els catalans o, en general, ens costa als humans de posar-nos d'acord en el divorci, no? La separació.
Sí, jo crec que aquí realment juguen molts factors, és a dir... La majoria, per exemple, per la meva experiència, un 60% dels temes que porten al despatx són de mutu acord, perquè també jo és que intento explorar o esgotar molt aquesta via. Per què? Perquè hi ha, lògicament, un cost emocional de cara als fills important. Ara, també dependrà de la feina prèvia que hagin fet aquesta parella, aquests membres de la parella o aquests cònjuges, en relació a quin és el seu estat emocional quan et venen directament al despatx. No és el mateix que et facin una consulta preventiva, no? Què passarà en el cas que prengui la decisió de separar-me, o que realment ja et vinguin amb una decisió molt pressa, molt ferma, i el que deia l'Angelina, que sigui realment consensuada pels dos amb el mateix nivell de fermesa, o que realment vingui un dient, ostres, jo veig que això van mal dades, veig coses estranyes a casa, veig moviments...
Bueno, això és el que fem nosaltres, el meu paper de coach a Celestina, és això. Arriba un client i valoro o valorem els coaches que hi som, si el que necessita primer és anar a veure un psicòleg, o anar a veure l'advocat. Per què? Perquè si està molt amb la fase de la ira o de la negació, difícilment prendrà una decisió a nivell legal que li afavoreixi. Llavors és molt millor dir-li, mira, escolta, et veig que estàs ahí molt en evolució de tota l'emoció, vés a veure, en aquest cas, amb el Manuel, parla amb ell, assenta-ho tot una mica, i després vés-te'n a veure a la nostra advocada. Per què? Perquè, bueno, la Ruth ho sabrà, hi ha moltes modificacions de mides de divorci.
Sí, sí.
Què vol dir això? Que tu, quan t'has divorciat, estàs molt emprenyat i has pres decisions que no voldries haver pres, com, per exemple, doncs, signar un divorci per acabar ràpid, que no ho acabes, perquè això ho acabes, ho signes, però el cap queda. O perquè li volies fotre tot i el volies castigar, i després arriba la normalitat i has pres decisions que el teu dia a dia no et van bé, no et sents còmode, o vols tornar... Per exemple, hi ha molts homes que han signat la custòdia per la mare, i després, quan ja estan més tranquils, quan ja tenen la seva casa...
Veuen l'error,
no? Clar, i volen...
Sí. En tot aquest discurs, senyora Massaguer,
quina seria la sana, la manera sana d'enfrontar-nos d'aquesta manera a un divorci? Sí, quina és la gran recomanació que podem donar als oients? Per cert, hi ha unes quantes interaccions als oients a través del correu electrònic. La idea no és que això sigui un consultori específic. Sí que hi ha algun cas que ara explicarem, que ha arribat al món@recu.net. Però vaja, quina és la manera sana d'afrontar un divorci quan sabem que la pitjor notícia que no ens esperàvem la tenim davant nostra, vaja?
Bueno, lo primer és calma, que és difícil, i sobretot l'acceptació. O sigui, un cop ja t'han donat la notícia, difícilment, per molt que facis coses, la tiraràs enrere. Hi ha gent que utilitza els nens, bueno, Ruth, tu saps perfectament, i el Manuel ens hem trobat moltes vegades, a Celestina, que la gent pues, bueno, vol castigar a través dels nens, o està molt enfadat amb la parella, llavors... És acceptar la situació. Això ja no té marxa enrere, si realment és així. Si es veuen, si el marit li ha dit o la dona li ha dit vull el divorci i ja ha marxat de casa, bueno, doncs és acceptar-ho. I a partir de l'acceptació podem començar a treballar altres factors que apareixeran, òbviament.
Sí, de fet, per això és tan necessària, jo crec, la intervenció dels psicòlegs i dels coachs. De fet, jo hi col·laboro molt sovint, perquè jo crec que la seva intervenció és fonamental en les tres fases que es pot donar en un procediment, no?, de separació, de ruptura, que és prèviament aprendre la decisió, no?, realment saber com ho has de fer, com ho has d'afrontar, com has de sentar els teus fills a la cadira i explicar-li que ells no són responsables, no?, que no són culpables. Realment, a vegades, més val dir una mentira piatosa quan ja s'està al final, no?, al final del carrer. Sí. Després, durant el procés, va molt bé. Per què? Perquè realment aquells membres de la parella s'han de resituar, han d'adquirir nous rols amb les noves dinàmiques familiars. Llavors, va molt bé perquè vosaltres sabeu donar les eines per gestionar emocionalment aquell conflicte. Perquè és un conflicte que s'està, no? S'està diluint.
És el dia a dia. Nosaltres correcte. Tenim una... A Celestina tenim una app, que és una app amb la que el client està en continu comunicació amb mi, que pues, m'envia un missatge i em diu, Janina, és que avui he d'anar a l'advocat i estarà la meva exdona i estarà tal, i bueno, pues, llavors parles i tal. Vull dir, al final és un procés que dura durant un temps i després d'haver signat també continua aquest procés. I tant.
Segurament els formalismes legals van molt bé per tot això, perquè hi posen racionalitat encara que sigui formal, perquè amb un divorci passa allò de que un ja sap el que li convé o el que la raó dictaria, en canvi fa tot el contrari. Perquè en els divorcis el que els facilita són les circumstàncies, normalment, no? Normalment, i això és el que varia. I en les circumstàncies hi ha tercers, que són els que intervenen amb els divorcis.
Clar.
I tu ja te'n pots adonar que potser lo racional seria fer allò, però resulta que tens darrere, calentant-te l'orella, com diuen, pues, els que siguin, germans, pares, noves parelles, relacions, amics, altres ex, i això fa que no siguis tu amo de les teves decisions, normalment. La gent creu que pren decisions racionals, però és molt difícil prendre-les perquè hi ha tots aquests contextos socials que oblidem i que són els que fan possible que et separis. Normalment no és una decisió que es prengui en soledat. Jo crec que difícil, que poques vegades es pren en soledat la decisió aquesta de em separo, sinó que ho fas amb discussió, en tot cas amb la parella, i amb converses paral·leles amb tots els altres, que són els que t'acaben dient tu el que has de fer és separar-te.
Sí, quin percentatge d'èxit té la mediació?
En teràpia parella, alta. El fet de... Alta no tant per aconseguir que la parella es mantingui junta si hi ha hagut una falta de respecte important o si hi ha hagut infidelitats, però sí si hi ha dubtes, no? Si les persones o la persona que ve a teràpia volen resoldre la situació, volen tirar endavant, volen mantenir-se en parella, es poden fer coses i després deixen de venir a teràpia... De bona gana, s'entén que darrere hi ha una continuïtat, no? Però també s'ha d'acceptar, i es manega així, d'aquesta manera, en teràpia, el fet de que la separació o el divorci no necessàriament és la fi del món, no? I des de l'Extina també transmetem aquesta idea de que un divorci és una nova oportunitat,
sí.
és potser un obrir portes a una nova vida, una vida més agradable, que potser un no és conscient de que vivia en una situació de tanta negativitat, no? I gràcies al divorci...
Un oient que no vol que diguem el seu nom diu, la meva dona es planteja que ens separem, tenim tres fills, estem en un pis de lloguer, vol que marxi de casa aquí uns dies, abandonar casa meva i els meus fills, em pot afectar el nivell judicial? Pregunta específicament.
En principi, aviam, si realment és molt habitual que una de les persones, si hi ha un nivell de conflicte, no conec les circumstàncies concretes del cas, però realment quan ja es deixa una mica constància, no, de que ha sigut una cosa pactada, de per si està preguntant de cara, per exemple, a l'atribució de l'ús, no existeix l'abandonament, diguéssim, de la llar familiar. Si està parlant de cara al tema de la custòdia dels fills, òbviament es tindran en compte a l'hora de valorar-ho, tant si és per mutu acord o en el cas que hi hagi un contenciós, es valorarà realment quines són les circumstàncies idònies per determinar aquell règim. És a dir, no necessàriament, la resposta seria, no necessàriament pot perjudicar que hi marxi uns dies fora de casa. Sempre i quan li recomanaria a aquest oient que deixi constància per algun mitjà, algun WhatsApp o un mail a la seva dona, dient-li que, bueno, que ha sigut una decisió consensuada i provisional fins que es pugui arribar a un acord. Aquesta seria la meva recomanació legal.
Tots esteu molt d'acord. Sí. Què està passant amb les xarxes socials? Són acceleradors de separacions?
Poden fer-ho perquè són acceleració de possibilitats i de potencialitats. En el matrimoni, de per si, històricament, en les parelles hi ha hagut dues tensions, una que t'uneix, una que porta cap al nucli de la parella i després tot el que te la centrifuga, no? Llavors les xarxes socials poden centrifugar molt les parelles perquè t'obren a molts espais de relació i de possibilitat, a veure que hi ha mons diferents, no? Que hi ha relacions diferents, que hi ha possibilitats diferents. I quan tu busques, pensem, l'amor es troba quan el busques, no sol sortir de casualitat, jo penso. O sigui, una d'estar ja esperant enamorar-se per trobar-lo, doncs si hi ha... I quan estàs esperant és perquè ja no estàs bé amb el que tens, o sigui, els que està satisfet amb la seva vida no es divorcia, per dir-ho així, es divorcia l'insatisfet, el que no està a gust, el que això, i està obert a l'amor. Llavors, la xarxa és la gran finestra perquè et facilita i t'estalvia molts passos a l'hora de buscar aquestes noves possibilitats que l'amor et promet.
I la idealització de la novetat.
Això és totalment. Sí. Això.
I perquè les possibilitats les busca fora, no?
El gran problema
no dintre,
de l'amor i del món occidental és la imaginació. Si la poguéssim abolir, potser...
És el nostre mig i el nostre gran enemic, sí, jo crec.
Exacte, és la gran satisfacció perquè ens produeix grans plaers i grans... És una font d'emocions, exacte, sí, sí. I alhora és una mentida tremenda que ens mortifica.
La pregunta que ens fèiem abans és per què és tan car divorciar-se?
És car.
Per què n'hi ha tants que us feu d'or amb els divorcis, no? Seria també...
Home, jo ets a dir que... No, les faig de totes les butxaques. Sí que és cert, aviam, dependrà molt, ja no parlant del cost emocional que...
No, però perquè és tan car.
Ui, 350 euros que dius, no és tan car.
No és tan car, ara hi ha divorcis online que per 350, però realment dependrà molt, no?, de la durada, de la complexitat, de l'urgència, de realment aquells acords escollits per les parts abans, de com estigui enquistat tot allò... Clar... Del patrimoni que existeixi, no? Hi ha divorcis que, lògicament, que és la norma, doncs hi ha una vivenda, dues, màxim, però després realment també hi ha divorcis que tot és complexitat, perquè hi ha prestacions entre els cònjuges, perquè realment tothom vol allà agafar el màxim.
Com més tens, més perds, eh? Com més és el teu patrimoni, la teva... Més perdràs amb una separació. Això és així de senzill, és una obvietat, però és així. I llavors, i clar, costa més, perquè com més tens, t'has de desfer de molta càrrega. Això gairebé podíem anar al cent aquí, no? Si tens les mans i tot ocupat i tot estàs pillat per les coses, el patiment que tens després per refer la teva identitat, la teva vida, això no és només un cost econòmic. Mm. És cost econòmic perquè hi ha tot el formalisme aquest legal, però després hi ha un cost psicològic,
clar,
un cost social,
si ho mires a nivell individual, ara m'he d'ocupar del pis, ara dels nens, ara del tal...
I de refer la relació, si són desvalits. Exacte. De vegades,
això sí que, és un matrimoni, això sí que és divorciar-se i que sigui car.
I tornar al mercat és car.
I tornar al mercat, sí, és molt car.
Exacte. I trobar noves relacions i una nova casa i una nova vida és molt car, és caríssim, amb dedicació, amb esforç, i clar, és que la ruptura és molt gran, eh? I això és un refer la teva identitat. Tot el que has sigut, insisteixo, amb conversa, se't ve a baix i l'has de refer. Qui més relació... L'amistat aquí és un gran suport per al divorci, sense cap mena de dubtes. És el gran tresor que tenim les persones, és l'amistat, que no sol estar condicionada pels interessos, o no deuria, quan ho està no és amistat, és una altra cosa. I aquí és la clau.
Òbviament hi ha un gran tema que no hem tractat, i també ho hem fet expressament perquè això ha de ser objecte d'una altra taula ben tocat, que és el tema dels nanos. Que és el tema dels fills, que són els grans damnificats cada cop que hi ha això. Una recomanació molt ràpida pel tema dels nanos, explicar-los el primer moment o l'últim, quan ja està tot assumit.
Quan la decisió està presa.
Sí. Quan la decisió està consensuada o quan ja està molt avançada, sí.
Sí, no cal fer-los partícip de tot el procés, perquè no entendran tampoc.
Posar un toc d'optimisme. No sempre són els grans perjudicats. Exacte. Perquè de vegades l'exemple que se'ls dona en parella és dolentíssim. Clar. I després el que fan és reproduir-lo al llarg de la seva vida i el que fan és tenir un altre cop aquelles porqueries de relacions. De vegades és millor un divorci pels nens que no pas mantenir-ho.
Sí, és que no hi ha divorcis realment traumàtics, hi ha divorcis no civilitzats.
Ruth Cavaller, Janina Massaguer, Manuel Flor, Francesc Núñez, gràcies per les vostres explicacions i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
El món a RAC1 amb Jordi Armenteres.